Vinga, som-hi, doncs ja tenim l'Aleix Mañosas aquí, assessor financer i comptable a RIA Consultors. Aleix, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, ben trobat.
Com crear una empresa? Tant pels d'aquí com pels de fora.
Sí, perquè fins ara hem parlat primer de com fer els estalvis i després llocs on invertir-los.
Sí, senyor.
I pocs llocs hi ha millors per invertir els teus estalvis que en tu mateix, que està ple de llibres d'autoajuda, però a part de l'autoajuda, l'emprenedoria i l'autodesenvolupament també és molt important i a la vegada acaba sent, en moltes ocasions, molt gratificant. Amb la qual cosa, plantejar-se crear un negoci propi és una alternativa molt vàlida.
Tu a casa no ho havies sentit, allò, del padrí o l'avi? Si tu vols aquest cotxe, tens els diners, home, no te'ls gastis amb el cotxe, munta un negoci que et donarà el cotxe.
Sí, 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 sí.
Que et proporcionaran el cotxe i a sobre tindràs cotxe i negoci.
Tal qual, això sabia tota la vida, perquè al final et dona una autonomia diferent, que qui es pensi que el fet de muntar-se un negoci, que ara veurem les maneres on vam fer-ho, ja et treus el possible llast de tenir un cap, ja t'equivoques. La gent que es pensa això, que muntaré un negoci perquè així no tindré cap jefe, que s'acostuma a dir,
sí,
és un error, perquè passes de tenir-ne un a que cada un dels
cada
teus
client,
clients,
no?
És el teu cap.
Clar, correcte.
Una qual cosa,
sí, 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 sí.
És un canvi
d'enfocament. És molt interessant el que acabes de dir.
La part bona que sí que té és que quan un treballa per si mateix, normalment, tots els esforços que fa, els rendiments els veu rebuts cap a ell mateix.
Correcte.
No hi ha un intermediari al mig, que és el teu cap o l'estructura de l'altra empresa, que està emportant-se part d'aquells beneficis. Mm-hmm. No? Llavors, partint d'aquesta premissa de que estem invertint en nosaltres mateixos,
sí,
hi ha diferents formes de fer-ho. Diguem que ho separaré en dos trams, un que seria exclusiu per nacional, si tu vols, per dir-ho d'alguna manera, i que és el que nosaltres sempre recomanem com a primer pas a pràcticament tots els clients, d'acord? Que és la creació d'un comerç, que seria l'autònom de tota la vida.
Correcte.
Que pots ser tu sol o pots tenir 300 empleats, si vols,
exacte,
perquè
sí,
el concepte de que l'autònom és una petita empreseta és un error.
Fals,
hi ha petites empreses que són societats i empreses amb molts treballadors que recauen sobre una titularitat d'una persona física, que al final és això del comerç, no?
Sí, sí.
Quina és la part bona d'un comerç, sobretot quan no tens clar si la cosa funcionarà bé o no funcionarà bé, no? Que és més barat. L'estructura és molt més senzilla. Hi ha una sèrie de passos que són comuns, Que el primer que hem de tenir clar és què volem fer.
Exacte.
Això és bàsic,
sí,
perquè si no sabem què volem fer ja podem plegar la maleta
sí,
i marxar,
Exacte.
Bàsicament. Per què dic que és molt important saber? Perquè la primera cosa que haurem de fer és adreçar-nos al comú de torn i fer el que seria una reserva de nom.
Val.
Clar, perquè tu, al teu negoci, li hauràs de dir d'alguna manera.
Correcte.
No només perquè et faci gràcia i tu tinguis una part de màrqueting comercial, sinó perquè després, a nivell tributari i a nivell de registre, se li ha de posar una etiqueta amb aquell comerç, bàsicament, no?
Sí, sí.
Llavors, aquest primer pas l'haurem de fer sempre. D'acord? Muntem un comerç i el primer que farem serà dir possibilitats de nom. Tenim una base de dades amb la que podem consultar si el nom que ens agradi existeix o no.
Ah, molt bé.
D'acord? Entrant des de les pàgines web de govern, des de cada comú, hi ha enllaços amb què et pots fer aquesta criba prèvia, diguem. Per què? Perquè tu fas una proposta de tres noms diferents.
Que
ja en poses tres. Els has de posar en ordre de prioritat del que més m'agrada cap al que menys, perquè si el primer resulta que ja n'hi ha un que s'hi sembla, per evitar confusions, tiraran el segon.
Ok.
Llavors, haurem de triar això i explicar quina activitat volem.
Val.
D'acord? No ens hem de posar el cap a començar a buscar els numerets que hi ha de les categories professionals i de les activitats. No hem d'anar a buscar això. Això, quan ens donin la resolució, ja ens ho explicaran. Tu has de dir, jo què vull fer? Doncs vull fer? Doncs vull muntar, imagina't, una empresa privada de ràdio que vull fer locucions, tertúlies, vull posar música, el que vulguis, i vendre, el que sigui. Tu expliques el que vols fer i quan et donin la resolució i et diran, d'acord, tu el que vols fer està sota aquest epígraf, aquest etiquet. Ja està.
Perfecte, val.
Evita també problemes de que tu vulguis fer alguna cosa que et pensis que forma part d'un epígraf i després és una altra.
Val. Clar, sí, sí.
Això
sí.
També, aquí ja ens ajuda una mica, l'administració.
Pregunto, Aleix, i perdona que et talli la però ho he de preguntar. Anar al comú, per donar aquests tres noms i l'activitat que volem desenvolupar, vol dir cataclon?
Sí, però aquest aquest primer tràmit
sí.
és el més barat de tots.
Val.
Això són 5 euros amb 36. És,
tres.
Aquest és barat.
Tres, val.
Aquí no...
Això podem fer-ho.
Pel cap baix, compte que si tu fas tu solet sí. muntar-te un comerç, entra aquest 5 amb 36, el registre del primer any del comerç, la taxa d'erradicació del primer any, amb 400 euros, 500, ho tindràs fet.
Val.
És relativament assequible. Que si tu no vols perdre el temps o no estàs avesat a anar a les administracions...
Ah, exacte,
i dius,
sí.
que jo, clar, que
jo,
ara me n'he d'anar al comú. Ara, ostres, després sí. aquí el paper l'he fet
i
malament.
Sí.
I després, ara ves a tributs, ara ves a la CASP.
Jo prefereixo pagar RIA consultors busca, i dir-te l'eix.
Exacte, busques una altra empresa. Llavors, cada empresa tindrà els seus honoraris, però,
sí.
però les taxes són les que són. Partint d'aquestes taxes, sumaria els honoraris.
Val.
Te'n pots anar potser als voltant dels 1.000 euros, 1.500, depèn Val. De qui vagis a buscar. Eh? Al final,
Val.
Això...
Sí, sí. Sí,
és com tota la vida. Però les taxes, que és el que ningú podrà variar mai, són molt més barates,
Val.
El comerç.
Val.
Tenim aquest primer tram,
molt
que és la part senzilla.
Val.
I on sempre diem que és més fàcil començar. Si tu et funciona bé, ja et farà canviar l'estructura i et faràs una societat. Que és un pas més enllà perquè et dona una seguretat jurídica diferent. D'acord? Perquè l'empresa està sota un nom propi. A nivell legal, té una entitat pròpia, una societat. Un comerç no. Sempre la persona que està sota d'aquell comerç és la que ha de suportar tots els problemes que hi pugui haver. Tu imagina't que t'has muntat aquesta empreseta que dèiem
sí.
i que has tingut un problema que no estàs pagant la hipoteca de casa teva i t'embarguen.
Sí.
T'embargaran tot. Perquè tot està a nom teu. Que t'embargaran la casa, t'embargaran el negoci, t'embargaran tot. En canvi, una societat, diguem que ho apartes... perquè té una pròpia responsabilitat i allò no barregem peres i llunes.
Em puguin prendre el pis, però no em puguin prendre el negoci.
Exacte. Això és interessant, sobretot, quan ja té certa volada o realment vols separar molt el teu patrimoni personal del que és l'empresa. Quant també és interessant no tenir un comerç i anar a buscar una societat? Quan no m'ho faig jo sol. Perquè un comerç amb més d'una persona... es pot fer, eh? Però és complicat a l'hora de desfer, és farragós... I genera certa problemàtica. És molt més senzill muntar una societat.
Val.
Entre més d'un soci, per què? Perquè si qualsevol dels socis els vol marxar, es ven aquelles accions, es traspassa, segons el que diguin els seus estatuts,
i
ja està.
Molt bé.
Llavors, imaginem que aquest negoci que tu ja t'has muntat comença a anar bé.
Sí.
I em dius, ostres, a mi m'interessaria també ampliar-ho i que tu també participis en alguna altra cosa. I anem a fer el salt i muntem una societat. Tenim dues maneres de muntar una societat. O una societat limitada o una societat anònima.
Sí.
Al final, nosaltres funcionem de la mateixa manera que funciona a Espanya. En aquest sentit. A França hi ha altres figures, Reunion i nosaltres, però nosaltres suposo que hi ha, com tantíssimes lleis i tantes estructures que tenim aquí, que hem begut molt de la cultura i la legislació espanyola, aquí també és pràcticament una còpia.
SLSA.
Exacte. Val. Bàsicament és SLSA o amb una U final si hi ha un únic soci.
Val.
Llavors la SLU i la SLAU, si és unipersonal. Aquestes figures són relativament noves, perquè abans podia haver-hi una societat amb un únic, doncs deia SL.
Sí.
Ja li van canviar la U, perquè així només d'un cop d'ull ja saps que si n'hi ha més d'un, bàsicament. Eh? Diferència important que hi ha entre una SL i una SA. Primer, el que ens costa muntar-la. Perquè el capital social d'una SL són 3.000 eurets. Que dius, ostres, són calés, jo començo a muntar un negoci de posar aquests 3.000 eurets primers, ja comencen a ser diners.
Sí.
Bé, és que si vols fer una SA són 60.000.
Clar.
Clar, és una mica diferent.
Sí.
Clar, normalment una SA està pensada per estructures molt més grans. A l'SL se'n diu que són participacions i no accions, que a fi de comptes acaba sent el mateix,
sí.
i una SA sí que té accionistes. A la profunditat del risc al que et poden venir a buscar tu com a soci... amb una SL t'arriben abans a buscar que no amb una SA. Al final, tot depèn del preu que vagis a buscar, no?
Exacte.
Aquí a Andorra, de societats anònimes, n'hi ha poques. Pel teixit empresarial que hi ha a Andorra, la immensíssima majoria de societats són o societats limitades o limitades unipersonals.
Molt bé.
Que n'hi ha moltíssimes. N'hi ha moltíssimes. Clar, aquestes estructures et permeten, un cop tens muntada la teva SL, o la teva SA, és igual, crear el teu comerç a partir d'aquesta SASL. Clar, perquè dèiem que econòmicament és un pèl més farragós. Més enllà del primer dipòsit aquest inicial, del posem una SL, que és el que gairebé tothom que s'escolti, si ha de muntar un negoci, m'estranyaria que vagin a buscar una SL. M'estranyaria molt, eh? Tant de bo. Però l'estructura que vulguin poden començar una SL igualment, eh? No, això no hi ha problema. Han de fer la reserva del seu nom també, hauran de tenir uns estatuts que regulin com volen funcionar la seva societat, que aquesta part és molt difícil que qualsevol ciutadà de carrer sàpigui com muntar-se uns estatuts. És molt complicat.
Sí.
Amb la qual cosa, aquest extra que dèiem abans en un comerç, que tu, si tens més o menys temps lliure, te'n vas, que si el comú cap aquí, encara que donguis 1.000 voltes, tu acabaràs traient tu sol. Pots arribar a fer-ho. Perdràs més temps o menys, però pots arribar a fer-ho. Una societat és més difícil.
Val.
Perquè per internet trobaràs molts models, però difícilment s'ajustaran a la legislació andorrana.
Clar.
Que aquí és un problema.
Clar.
Que hauràs d'anar a morir, sí o sí, amb un advocat, amb una assessoria... Amb...
Val.
Hauràs d'anar a morir amb una empresa
Val.
Que t'ajudi a fer aquest procés.
Uh-huh.
Sí o sí. És més car, clar, perquè tindràs les pròpies honoraris, la taxa de societats ja és més cara, perquè són 1.067 el primer any, el manteniment d'una societat és molt més car, requereix més... fins a dia d'avui requereix més obligacions fiscals i tributàries que si tenim un comerç. Llavors, bé, hem de veure si ens interessa una cosa o ens interessa una altra.
Uh-huh.
Però és una via molt, molt interessant on posar els nostres diners si creiem en nosaltres mateixos i tenim una idea i un projecte per tirar endavant.
Uh-huh.
I això ho poden fer només els andorrans? No. No només ho poden fer la gent, o andorrans, o, quan em refereixo a andorrans, això, ciutadans.
Correcte,
com,
sí, ens entenem.
Com deia l'expresident Jordi Pujol, que en aquest sentit Andorra és aquell que viu i treballa a Andorra, eh? Parlem d'això. Qualsevol resident pot muntar una societat sense cap problema. Des de fa molts anys hi havia uns criteris d'antiguitat que hi havia aquí a Andorra que s'han anat retallant, i des de no fa masses anys es va obrir la inversió estrangera aquí a Andorra. Per molts motius, eh? Per un motiu molt important, és que la fiscalitat andorrana és molt més baixa que la dels voltants, amb la qual cosa podem captar empreses que puguin venir a muntar-se aquí a Andorra, que això ja és un punt, i un altre punt també era acabar amb la famosa figura dels prestanoms.
Sí.
Perquè un no resident no podia tenir més d'una tercera part d'un negoci, però tots coneixem a gent que tenien el negoci a nom seu, però no era seu.
Uh-huh.
Llavors també són martes dos pardals un tret i et liquidaves aquesta part, bàsicament. Ja qualsevol persona o empresa estrangera pot muntar una societat aquí a Andorra.
Uh-huh.
Els passos són gairebé els mateixos que per un nacional. Però hi ha un petit però important, que és la declaració d'inversió estrangera. Clar, aquí, quan es va crear la llei, Andorra, diem que es creava una reserva d'acceptar o no que una persona de fora que vingui es vulgui muntar una societat o una empresa estrangera, vol constituir una societat andorrana, 100% capital de fora, ha de presentar un dossier. Va dir, què vull fer jo aquí? He de presentar el meu currículum com a professional liberal, imagina't. He de presentar qui sóc jo, què vull fer, quin projecte, quins diners portaré aquí a Andorra, portaré empleats, una espècie de pla de negoci, i què desenvoluparàs. Llavors, fas aquesta presentació i el govern ho estudia. I poden dir sí o poden dir no.
Carai, val.
Clar, et poden dir no per diferents motius, eh? El motiu principal pel que algunes vegades diem que es tomba aquesta petició és perquè no es veuen coses clares.
Val.
Perquè no es pensi la gent que aquí a Andorra pot venir, això és un colador i pot venir qui vulgui.
Molt bé,
hi ha uns primers filtres
que
directament, si la cosa fa pudor,
fora.
Ja no entra. Orígens de països que estan pel GAFI identificats com a països de risc o complicats? Complicat, que entri aquí. Si l'origen dels diners no me l'està justificant correctament? Complicat.
Val.
Llavors,
val.
Aquest és el primer filtre.
Val.
Un cop has passat aquests filtres, cap problema, ja segueixes amb el mateix procediment que estarà seguint qualsevol nacional amb la seva Constitució. El que és l'empresa. Ara bé, la persona que diu no, jo vindré a viure aquí.
Sí.
Jo sóc un no resident, constitueixo l'empresa
i
llavors em faig autònom perquè sé l'administrador i vinc a viure. Si jo vull donar d'alta com a autònom en aquest cas, he de fer un dipòsit a l'AFA, que fins fa 4 dies eren 15.000 euros. Ara l'hem pujat una miqueta a 50.000.
Correcte. S'ha triplicat això, eh? Clar, sí.
Aquest dipòsit, que és un dipòsit a fons perdut, són calés dipositats. s'ha triplicat. Hi ha molta gent que diu que això pot ser dissuasori. Doncs no ho sé. No, sincerament, no ho sé si pot ser dissuasori. Perquè qualsevol empresa o persona que realment vulgui venir aquí a Andorra a muntar un negoci i faci els seus números, difícilment li ve de 35.000 euros. Perquè si no, ja no venen.
Ja.
Perquè a diferència dels 15 als 50, jo no sé fins a quin punt serà dissuasori. Ho veurem amb el temps, eh?
Sí,
si ha frenat
sí,
o no. Clar. Si veiem que segueix augmentant, jo crec que mentre mantinguem el nostre diferencial d'impostos, no ens canviarà la vida.
Aquí està la clau.
Perquè jo n'he de posar 50, però és que igual amb el meu negoci el primer any ja me'ls he estalviat. Perquè Espanya estaria pagant 30-35%, aquí pago un 10, el primer any ja ho he pagat, això.
Clar. És que jo crec que fins i tot, que ho trobo no molt lícit, no, ho trobo molt ben fet, per això Andorra ha fet el que ha fet, de 15 a 50, perquè dic, bueno, escolta'm, ja que us estalvieu tants calés, almenys també deixeu-ne el país, no?
Exacte. Però està bé tenir en compte que, a part d'aquest augment, també el que també requereix aquest nou canvi del reglament és que la persona que vulgui donar-se d'alta com a treballador per compte propi, com a autònom, per ser l'administrador d'aquesta societat, si és estranger i vol fer aquest tràmit a Andorra, ha de tenir com a mínim el 34% de la societat. Abans aquest límit no hi era, tampoc.
Vale.
Doncs clar, ja t'obliguen a que tinguis un percentatge de la societat, perquè potser no la tens sencera, potser només tens una part de les accions, perquè un estranger que vulgui ser accionista d'una societat aquí a Andorra a partir del 10%, ell, a títol personal, ha de fer la declaració també d'inversió estrangera. Aquí hi ha molts filtres.
Clar,
no només aquests. Parlant només del filtre de quan jo estic presentant aquest dossier que govern me l'aprova. Després hi ha un segon filtre, no per si s'ha escapat, sinó perquè el segon filtre, que és molt important, i jo m'atreveria a dir que és molt més exhaustiu que el primer, és el dels bancs. Perquè tu voldràs operar en un lloc. T'hauràs d'obrir un compte per fer aquest dipòsit del primer 3.000 o 60.000 i el banc et demanarà la mateixa informació i a vegades més que la que t'han demanat amb el dossier d'inversió estrangera. I segurament té més recursos i gent més especialitzada en fer compliance als bancs que no govern, i hi ha casos que govern ha donat el seu ok amb un projecte i la persona o l'empresa no ha trobat cap banc amb la que poder fer el dipòsit.
Ostres.
I això el que ens diu és que el segon filtre ha acabat de funcionar.
Sí, sí, clar. Sí, sí.
I això està molt bé per evitar i treure'ns aquella polseguera que arrossegàvem de fa molts anys,
sí,
que Andorra, aquí venia la gent amb bosses
d'escombraries,
amb diners, i que aquí això era Kansas City. Doncs ja fa molts anys que no. Que obrir un compte bancari sense tenir empreses, igual, eh?
Sí, sí.
És molt més difícil que abans.
I tant.
Constituir una empresa et requereixen moltes més coses que abans, però, per altra banda, són molt exigents, però permetem que si compleixes els requisits hi hagi més gent que pugui venir a obrir una empresa aquí a Andorra del que passava fa 20 anys.
Exacte.
Al final, estem una mica dins dels estàndards europeus a nivell de seguretat i de compliment, una qual cosa. Crec que aquestes accions són bones, s'han de polir moltes coses. S'han de polir moltes, sobretot amb les empreses que vinguin, limitar l'adquisició d'habitatges per evitar el problema que tenim, que això n'hem sentit molt durant la campanya per tots els partits.
Sí.
Que segur que, com que tots n'han parlat, els que han guanyat, que són els que tenen marge, segur que s'hi posaran fil a l'agulla perquè tothom n'ha parlat. No? Però és important que la gent sàpigui això, que els nacionals o podem muntar un comerç, podem muntar una societat, SL o SA, i la gent de fora també pot muntar-se una societat amb aquests petits detalls que són un pèl diferents que un nacional.
Aleix Mañosas, assessor financer i comptable RIA Consultors, moltíssimes gràcies per lo concís que has estat. Crec que ho has explicat tot, eh? I s'ha entès perfectament amb un temps rècord. Per tant, t'ho agraeixo moltíssim.
Ho intentem sempre. El temps sempre és bastant curt i és difícil encabir-ho, però bé.
Moltes gràcies, Aleix.
A vosaltres.
I a tots vosaltres. Arriba el Jordi Lorente amb un nou butlletí informatiu i després la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.